Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Benvinguts al Fent Ruta, l'espai de Ràdio Balaguer que us porta cada mes les propostes més fresques per fer turisme quilòmetre zero.
I així és. Avui començarem parlant de turisme de natura amb la gent dels Espais Naturals de Ponent. L'Enric Morera ens vindrà a explicar les diferents activitats que han preparat per aquesta primavera, entre les que destaquem un cap de setmana ornitològic o una caminada per la serra de Bellmunt d'Urgell.
I continuarem el Fent Ruta parlant de cicloturisme, perquè aquest diumenge 1 de maig s'ha preparat a Agramunt una festa per donar la benvinguda a la nova ruta cicloturística de la Vall del Sió. Es tracta d'una via verda que va des de Sant Guim de Freixenet, al costat de la Panadella, fins a Balaguer. I ens la vindran a explicar l'alcaldessa d'Agramunt, la Sílvia Fernández, i l'alcalde de la Sentiu de Sió, el Pepe Torres.
I abans de passar l'agenda, avui parlarem d'una proposta cultural que es du a terme durant tot l'any a Balaguer. Es tracta de la capital de la Sardana 2022. Per això, el Jaume, aquesta vegada, serà l'encarregat de donar-nos tots els detalls d'aquesta proposta cultural que s'allargarà fins al febrer de l'any vinent.
Ben dit, Maribel. I acabarem el programa amb la secció Trau el nas per la finestra, que, com sabeu, és el nostre apartat de l'agenda de la mà de la Maribel. Si us sembla bé, ens presentem l'equip del Fent Ruta, el Mingo i l'Oriol als controls tècnics, la Maribel als guions i la locució, i que us parle el Jaume dirigint tot l'equip.
Us acompanyarem durant tota aquesta propera hora i recordeu que el Fent Ruta surt en antena el darrer dijous de mes, amb remissió el diumenge a les 9 del matí i el dimarts vinent a les 8 de la tarda. També podeu recuperar-nos pel portal radiobalaguer.cat i a l'Spotify de la ràdio.
Moltes gràcies per ser-hi. Comencem amb el Fent Ruta.
Fem Ruta.
I al Fent Ruta, el magazín turístic Ràdio Balaguer, ara saludarem amb una persona que és un dinamitzador del turisme de natura. Ell és un dels tècnics que se n'encarrega de liderar aquest projecte que es diu Espais Naturals de Ponent. Ja vam parlar amb ell una vegada que ens va explicar les activitats que fan cada any des d'Espais Naturals de Ponent, i em sembla que encara una segona vegada ens va explicar un projecte que fan a Ibar d'Urgell, que també en parlarem, que es diu Enciclopèdia Mural. Ell és l'Enric Morera. Hola, Enric.
Molt bones. De fet, he entrat tantes vegades que espero ja el meu sou com la meva secció, no, ja?
Com a col·laborador. Jo també l'espero. Vull dir que l'esperem els dos. Molt bé, doncs, fetes les presentacions, a l'Enric l'hem convidat perquè, Enric, quin és la web d'Espais Naturals de Ponent?
EspaisNaturalsDePonent.cat. En ella hi trobareu de tot, des de visites en dron a tots els 20 espais naturals que dinamitzem a dintre el projecte, com també com unes visites virtuals en què us porta directament a llocs interessants del paisatge que podem descobrir. Llavors és bastant dinàmica i a més fica una música tipus Gladiator, que això sempre emociona, i llavors està ja quasi venut del tot ja.
Molt bé. Nosaltres, Enric, el que hem fet és anar dins de la web espaisnaturalsdeponent.cat, a l'apartat Agenda, i hem vist que una de les coses que feu és dinamitzar fent tota mena d'actes als espais naturals. I sobretot aquest mes d'abril i aquest mes de maig heu muntat moltíssimes activitats. I per això hem dit, anem a parlar amb l'Enric, que molt les expliqui. Tu ets una mica el responsable d'actualitzar aquesta agenda i de planificar aquestes activitats. Quin és l'objectiu? L'objectiu és el públic de casa, o al final aneu a buscar el turista que ve de fora?
Vale, primer de tot, quan vam començar amb les activitats fa 5 anys ja, el públic objectiu era 100% la gent del territori, perquè un dels principals problemes que té la Plana de Lleida és una falta d'autoestima territorial brutal. Llavors, una de les eines per lluitar contra això era explicar-li a la mateixa gent que viu aquí quines eren aquestes virtuts d'aquest paisatge i per què estaven fent aquestes activitats. Clar, evidentment, després de quan van passar els dos primers anys, després vam començar a plantejar-nos que, bueno, està molt bé, qui volia conèixer-ho del territori ja ens ha conegut i també podem obrir portes a tothom. Així que es van començar a fer activitats potser també més pensades, tant pel públic d'aquí, evidentment, que això no el refugim mai, però també de fora i d'arreu. Així que el públic ara, avui dia, és de tota Catalunya, perquè arribem, crec que més de 3.000 persones cada vegada que enviem un correu amb una activitat.
Molt bé. Ara de seguit entrarem al programa, Enric, però abans voldria compartir amb els oients, amb l'Enric vam coincidir casualment i amb la Maribel, fa uns 15 dies, 3 setmanes, amb una cosa que vam muntar conjuntament entre la Casa Canal, els Espais Culturals del Canal d'Urgell, Espais Naturals de Ponent a l'Estany d'Ivars, que va ser unes jornades d'ecoturisme. Què és l'ecoturisme, Enric? I va cap aquí, el turisme serà ecològic o no serà?
És super bona pregunta aquesta. De fet, en sèrio, que encara que sembli mentida, hem participat en això del Fòrum d'Ecoturisme i no he sentit gaire, no he sentit prou la pregunta de què és això de l'ecoturisme, i em sembla interessant. Mira, bàsicament l'ecoturisme és, jo crec, l'únic model que pot funcionar de turisme aquí a la Plana de Lleida, i m'explicaré. L'ecoturisme general ja el coneixem, el de grans masses. És un turisme que bàsicament explota tot el que troba, no? Vull dir, ja coneixem les experiències de la Costa Brava, coneixem les experiències de Salou, de Lloret i companyia, inclús del Pirineu, no? A vegades ara, inclús amb el dels bolets, no? Que ara has de demanar permís per anar al Montseny, també, perquè hi ha tot de boletaires tot el dia, no? Doncs això és un tipus de turisme. El que estem buscant nosaltres no és això. És un turisme de, diguéssim, de petit grup, que sigui molt més sensible i que deixi una petjada autèntica allí on va. Per exemple, nosaltres aquí podem albergar a la Plana de Lleida grups més petits, però els hi podem explicar molt bé quins són els nostres productes locals, com l'oli, les orelletes, els panadons, jo què sé, qualsevol cosa que tu vulguis explicar de producte local, ho pots explicar. I intentarem que aquesta xarxa que es digui d'ecoturisme, no? D'aquest turisme més sostenible i responsable, repercuteixi realment a tothom del territori.
Molt bé. Ja veieu, l'Enric Morera, a part de ser un naturalista i un dinamitzador dels espais naturals de Ponent, jo li dic també una mica un teòric d'això de l'ecoturisme.
Total.
Enric, anem als actes dels espais naturals de Ponent. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, ja es fa una activitat als Secans de Belianes, a Preixana. A nosaltres ens queda una mica lluny i, per tant, si et sembla bé, ens centrarem en els altres tres caps de setmanes.
Molt bé.
Llavors, he vist que el dia 7 i el dia 8 de maig, el cap de setmana del 7 i el 8 de maig, es fa el cap de setmana ornitològic pels espais naturals de Ponent. Entenc que això potser seria l'activitat estrella, no? Perquè s'ubicarà en diferents espais naturals al mateix temps. Com ho farem, això?
Sí. Mira, per avançar una mica, nosaltres vam començar ara el mes de març amb les activitats, ja ha començat a arrencar, de fet, tot just ara hem rebut ja el que són els quaderns d'activitats físics, que això ho fem cada any perquè també és una eina que ens serveix molt per explicar-ho i per repartir-ho, i així la gent ja es pot calendaritzar quines activitats li semblen interessants aquest 2022. I com tu dius, ara comencem ja l'època forta, no? La primavera, tot i que intentem desestacionalitzar al màxim les activitats al llarg de tot l'any. Perdoneu. També no ens podem allunyar pas de que la primavera és exuberant i es fan moltes més activitats aquesta època. Llavors, el tema del cap de setmana ornitològic és una cosa que vam fer fa ja 2 anys, bueno, prepandèmia, i va funcionar estupendament. Bàsicament és perquè és una visita guiada que dura 2 dies sencers i que es visita el màxim d'espais naturals dels 20 que tenim al projecte, intentant extreure o veure o sentir el màxim nombre d'espècies d'ocells.
Per tant, si no ho ha entès malament, no es tracta que simultàniament en diferents espais es facin activitats, sinó que és una activitat de 2 dies i mig que la gent, si s'hi apunta, anirà al màxim nombre d'espais possibles i sempre acompanyats d'un guia, oi?
Sí, serem un grup de, ja us ho dic, que estarà limitat a 25 persones per poder tenir una bona gestió de l'activitat i ens dedicarem a aglutinar-nos amb el mínim número de cotxes possibles perquè, malauradament, no podem fer aquestes activitats encara amb tren o amb transport públic. Potser algun dia, si l'ecoturisme funciona, arribarem a poder-ho fer, però el tema és aquest. I, hòstia, va funcionar molt bé i, de fet, és que tenim ja un munt de gent trucant-nos perquè no volen perdre's la cita aquesta. Penseu que el guia d'aquesta activitat serà el Sergi Sales. El Sergi Sales és un ornitòleg que tenim com de capçalera,
molt
que és
bo,
una bèstia,
molt
és una bèstia parda.
Molt pedagògic i és un savi i, a més, és molt didàctic. Exacte.
I es nota que és un tio que xafa territori cada dia perquè ho té tot controlat. Llavors, això, la gent ho valora i, bueno, per veure espècies top, com pot ser, jo què sé, la ganga, la xurra i terreroles i tots aquests bitxos que costen molt d'identificar i de veure, doncs ells ens ajuden.
No? Ara no sé si és la ganga o la xurra, això tu ho sabràs perquè no ets dels Sergi Sales, però ets l'Enric. Tinc entès que aquí als Secans de Balaguer, els Secans de Mormur, és un dels pocs llocs dels Secans de Ponent encara és possible veure. No sé si és la ganga o la xurra.
La xurra. Si en veieu una, tindreu molta xurra.
Ah, d'aquí ve la frase. Molt bé, molt bé. Per tant, primer cap de setmana i si potent és el dissabte 7 i el diumenge 8 de maig, una activitat de dos dies de durada. Sí. Que per inscriure, la gent que vulguin participar aquest cap de setmana ornitològic han d'apuntar-se a...
Doncs demà, si tot va bé, sortirà el cartell d'aquesta activitat on s'explicarà exactament quins són els horaris, quin és el plan del cap de setmana, perquè la gent tingui molt clar. Això sí, demanarem que qui vingui, que hagi de venir els dos dies, no val venir només un, perquè hi ha molta gent que està interessada en aquesta activitat. I també seria una mica més difícil de concretar tot si tinguéssim un ball de gent que ve un dia i un altre, no? Així que únicament se'ls demanarà que estiguin els dos dies i que vinguin els dos dies. Penseu que és tot el dia de mirar ocells, des de primera hora al matí, inclús a la nit anem a la Serra de Mollerussa i altres llocs per intentar identificar també ocells de nit. Així que també us aviso, no és una activitat pensada per gent que vol veure ocells per primera vegada, perquè és cansat, són moltes hores, és sobretot per gent aficionada o que, bueno, que potser comença a estar aficionada però que ja té un interès pels ocells.
Per tant, l'activitat del 7 i el 8 de maig és una activitat, si voleu, per nivell ja avançat.
Sí.
I, en canvi, entenc que l'activitat de la setmana següent, que es farà aquí a la Serra de Bellmunt, el dissabte 14, és aquesta activitat de descoberta de les orquídies i altres curiositats botàniques, l'heu titulat així, és més de principiant, no?
Sí, aquest és un públic molt general. Per exemple, aquesta mateixa activitat la vam fer fa ja un mes o tres setmanes, la vam fer a Mas de Melons, que també és una regió molt bona per veure orquídies, i es va apuntar un grup molt variopinto, des de gent que no n'havia vist mai cap fins a gent que volta per Catalunya buscant-ne, i la veritat és que el Joan d'Arandes, que és el guia que fa l'activitat, es va saber adaptar molt bé i fa explicacions que valen per tothom. Vull dir que, en aquest sentit, sí que aquesta activitat serà oberta a tothom i per gaudir. És que jo només apuntaria que és que al·lucinaríeu la quantitat d'orquídies que tenim. I la Noguera, em consta, que és dels millors llocs de Catalunya per veure orquídies, perquè teniu un gradient de paisatges des de la plana fins allà a muntanya amb cotes bastant altes que fa que puguis començar a veure orquídies ara principis de primavera i que en ple agost encara n'estiguis veient en cotes més altes i teniu molta varietat. De fet, s'està fent, em sembla, un atles i tot, els companys de grup de natura d'aquí de la Noguera, sobre les orquídies.
Molt bé. Per tant, això serà el dissabte 14, Serra de Bellmunt, Almenara. El punt de trobada el sabem?
El punt de trobada crec que ho farem des de Bellcaire, sortirem des de Bellcaire, i a partir d'allí ens mourem per un bon tros de la serra, coneixent algunes de les rutetes. També dir que no ens centrarem únicament en orquídies, perquè ara allí es pot veure de l'ordre d'unes 4 o 5 espècies, però el Joan també explicarà altres curiositats botàniques, tal com diu el títol, com has dit tu. O sigui que la gent no es pensi que serà un monotemàtic, sinó que aprendrem diverses coses. La idea és això, quedar en aquest punt concret, després rodar una mica. Inclús potser no només ens centrem en Serra de Bellmunt Almenara, sinó que també pugem una mica més al nord i anem a veure els vessants de la Noguera o Serra Llarga o algun altre indret d'aquests que també pot ser interessant.
Perfecte. Per tant, això serà el dissabte 14 de maig, al voltant de la Serra de Bellmunt Almenara, o potser més amunt, i l'endemà, el diumenge 15 de maig, anem amb zones humides, anem a veure el riu, en aquest cas el riu Segre i Noguera Ribagorçana, per tant, els rius que ens queden a prop. On es farà aquesta activitat? Es farà per aquí prop de Balaguer, no? Suposo, això.
Això es farà a Corbins.
A Corbins, molt bé.
Us queda molt a propet.
15 minuts, sí, sí. I de què va aquesta activitat, Enric?
Doncs, mira, aquesta em fa il·lusió perquè nosaltres anem programant cada any activitats i ens trobem en que, clar, intentem sempre innovar, no?, i que no repetir les mateixes activitats en els mateixos espais o en els mateixos territoris o municipis. Llavors, ara farà dos anys vam fer una activitat de construcció de caixes niu al Parc del Riu, crec que es diu el Parc del Riu, allí a Corbins, que és un indret que tenen molt arregladet, a tocar del riu Noguera Ribagorçana. I vam, amb tot un grup de famílies, que la veritat és que va funcionar molt bé, va venir molta gent, vam construir moltes caixes niu que vam col·locar en l'espai natural. I clar, nosaltres ja ens coneixes, sempre estem donant la pedagogia i la turra, explicant que de veritat que aquestes caixes les ocupen, que no sé què, però clar, la gent sempre es queda allò amb el dubte, no? Aquestes caixes funcionaran d'alguna cosa? Doncs ho anirem a comprovar. anirem a comprovar, a despenjar aquestes caixes, a comprovar quines d'aquestes han estat ocupades per ocells. A vegades estan ocupades per mamífers, com rata cellarda o altres animals que es puguin ficar dintre. I en el cas de que hi hagin, com que ara ja és època, si hi ha polls, que estic segur que en trobarem més d'un, de mallarenga o d'alguna espècie així, doncs també els anellarem i així podrem tenir més informació perquè a posteriori doncs, la gent de Corbins i tothom que vingui a l'activitat a participar en aquesta activitat sàpiga què fan aquests ocells i com es mouen i gràcies a aquests estudis científics podrem aprendre molt.
Entenc que tant l'activitat del dissabte 14 a la Serra de Bellmunt com l'activitat de l'endemà dia 15 aquí baix a Corbins són activitats obertes a tothom sense cap coneixement previ, no?
Totalment, totalment.
La majoria és públic familiar o no té per què vindre famílies? O venen també de jubilats?
Depèn de l'activitat. Això és molt... Va molt en funció del tipus d'activitat. Hi ha activitats que la gent ja veu que és per un públic potser més especialitzat i això ho detecten ràpid. I per lo general, com que totes són per un públic genèric, solen venir moltes famílies. Vull dir, podríem dir que és com el més habitual.
Molt bé. Les activitats dels espais naturals de Ponent no s'acaben aquí, eh? L'Enric ens ho explicava, el seu web, espaisnaturalsdeponent.cat. Hi ha moltíssimes activitats. Les altres ja queden cap allà a les Garrigues i cap a la zona de la Segarra, ja no l'hem volgut comentar. Però en qualsevol cas, Enric, la gent que vulgui anar a estar al dia de totes les activitats que feu, més enllà de consultar la web, com ho han de fer? I si es volen inscriure en alguna activitat concreta, com se fa per apuntar-se a les activitats? Ho han mig comentat, vale. Però...
Mira, nosaltres... Sí, està bé que ho diguis, perquè a vegades també em vaig deixant coses en el discurset. A veure, nosaltres tenim, per començar, tot un programa d'activitats que aquest, diguéssim que com et deia, de tot l'any, en què ja està imprès i en tenim 4.000 per repartir i això segurament us els anireu trobant a molts punts, a indrets d'aquests espais naturals o a través dels ajuntaments o així també en farem arribar. De cada una d'aquestes activitats, unes 2 setmanes abans, uns 10 dies abans, es fa un cartell exclusiu de cada una d'aquestes activitats en què la gent es pot inscriure a través d'aquest cartell mateix que el fem rodar tant per xarxes com també per correu, qui estigui dintre el mailing del nostre projecte doncs, també ho rep i a través d'allà li dones a inscriure't i t'inscrius. Igualment, aquest programa genèric, que qui no el pugui tenir en paper, també el penjarem al web perquè tothom ho pugui veure. De fet, no sé ni si està penjat, ja no ho he comprovat, però possiblement ja la Patrícia, que és la companya de comunicació, ja ho hagi penjat. I si no, ho farem en breus. Així que, per diversos cantons, podeu arribar a nosaltres. I si algú vol estar ben segur de rebre-ho tot, ens pot escriure a comunicació@leaderponent.cat. No és difícil, comunicació@leaderponent.cat, tal com sona, i allí ens demana que el fiquem al mailing. I llavors, d'aquesta manera, seguríssim que rebrà tots els cartells en el mateix moment que els traurem.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Enric. Recordem, comunicació@leaderponent.cat. El projecte d'Espais Naturals de Ponent és un projecte que va liderar el grup líder inicialment de Ponent. Després, els altres líders de Ponent, que no són del líder Ponent, també ens hi vam afegir, perquè el líder Ponent és el que té com a centre Mollerussa, però, per exemple, Balaguer té un altre líder, o la Segarra és d'un altre líder. Al final tots es van fer el seu projecte, vol dir que era un projecte molt ben pensat i ara són 3 líders els que estan a dins d'aquest projecte d'espais naturals.
Ja que comentes això, és que és veritat, i això m'agradaria ressaltar-ho, és que si volem crear una marca que es digui Ponent o una marca que es digui Espais Naturals de Ponent, o com vulgueu dir-li, però que tothom ens sentim part d'un territori amb una realitat concreta, que és la de la Plana de Lleida, ho hem de veure així. Ho hem de veure com que els del Pla d'Urgell han de saber explicar la Noguera i els de la Noguera han de saber explicar la Segarra. Perquè, en el fons, la realitat de la Plana de Lleida és una molt concreta i, evidentment, hi ha diferències entre comarques i diferents... Però jo crec que si féssim una mica més de sentiment patriòtic i ja tela que vingui un de Barcelona a explicar el sentiment patriòtic de Lleida, però deixeu-me que us ho digui, que estaria molt bé que comencéssim a tenir aquest sentiment patriòtic una mica més pujadet d'aquí del Plana de Lleida.
Doncs amb aquesta crida a tindre més sentiment patriòtic ponentí, acomiadem a l'Enric, Enric Morera. Ell és naturalista, ell és guia ornitològic i gestiona els espais naturals de Ponent, entre moltíssimes altres coses, i dinamitza això que abans en parlàvem de l'ecoturisme. Gràcies, Enric, per la feina que feu. Ja sabeu que teniu els micròfons del Fent Ruta de Ràdio Balaguer a la vostra disposició.
Molt amables, també, per l'empenta. Gràcies.
Gràcies. Fem ruta. I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, i aquest mes toca parlar d'una cosa superxula, que hi ha 15 municipis al darrere, ara ho explicarem, que té a Balaguer com a punt d'inici o punt final, i que va, de fet, des de Sant Guim de Freixenet fins aquí a Balaguer, passant per Agramunt, que és la ruta cicloturista de la Vall del Sió. I per parlar de tot això tenim a dos alcaldes que ho han impulsat, concretament a la Sílvia Fernández, ella és l'alcaldessa d'Agramunt. Hola, Sílvia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim el Pepe Torres, ell és l'alcalde d'aquí al costat de la Sentiu de Sió. Bon dia, Pepe.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Bé, jo et dic Pepe o no sé si t'he de dir Josep, eh?
Està bé, Pepe, perfecte.
Pepe pels amics, molt bé, molt bé.
I tant.
Doncs, escolteu, ja que tenim a dos dels alcaldes impulsaos, jo crec que la primera pregunta és pels oients que ens escolten. Què és la ruta cicloturista de la Vall del Sió? Qui vol començar?
Bé, doncs...
Tu mateixa,
ara,
sí, sí.
Sí, va bé. Bé, la via cicloturística de la Vall del Sió, això va ser una iniciativa sorgida de diferents alcaldes, va ser una trobada que es va fer informalment, en aquest cas, per exemple, jo no hi era, potser el Pepe us podria explicar més bé que jo, hi havia l'alcalde anterior, hi havia el Bernat Soler, i va ser una trobada entre els 15 municipis i els 15 alcaldes que, per la qual va ser la via de la Vall del Sió, els quals vam començar a parlar de com podien fer possible aquest caminet, aquest camí, aquest recorregut, fer un recorregut agradable, familiar, a partir d'altres experiències que hi havia, hi ha altres parts del territori, altres vies verdes, com aprofitar això, aquest territori que tenim, ple de contrastos i un territori que és relativament pla, és a dir, relativament planer, com el podíem aprofitar i posar en valor per tal de fer-lo una via cicloturística. Llavors es va començar a parlar i es va començar a mirar com era el territori. I un dels primers passos que es va fer o que es va decidir en aquest moment és a veure qui s'implicava i qui no s'implicava. Es va implicar els 15 municipis i es va mirar que, per exemple, la via, el lloc de sortida de la via fins al lloc d'arribada fos un lloc on hi hagués una estació de tren fins a l'altre lloc hi hagués una estació de tren per tal de poder facilitar als viatgers o als visitants que poguessin arribar amb transport públic a l'inici o al final de la ruta i que poguessin traslladar-se des de l'acabament de la ruta fins al lloc de l'inici amb transport públic. I, clar, un bon mitjà de transport públic per poder portar la bicicleta, doncs és el tren.
Això vol dir que el projecte, pel que estàs explicant, Sílvia, és una cosa que ja ve de bastant temps enrere, no? Quants anys fa que esteu treballant aquest tema?
Tu, Pepe, potser seràs més bé que jo.
Bé, bueno, sí.
Del 2019, poder, no?
De fet, sí. De fet, tota la legislatura que estem treballant amb aquest aspecte. És una proposta turística, esportiva, cultural, que ho pot englobar tot. La ruta ja és una realitat i, de fet, el fet de sortir amb bici, caminar, pues, ho fa molt agradable i tindre la ruta ja marcada doncs fa que cada poble se pugui agafar a la ruta com una cosa seva.
Molt bé. Ara entrem a la web del projecte, que és rutadelsio.cat, i hem vist que en comptes de fer etapes una mica per compartimentar tot el trajecte en diferents etapes, el que heu fet és etapes temàtiques, no?, per diferents segments. Com ha anat això?
No? Sí.
Sí, bueno, tu mateix, fet, sí.
Jo mateix, bueno, s'ha fet etapes temàtiques perquè, com ja sabeu, aquesta ruta passa per tres comarques i per tres territoris força diferenciats i els quals tenim valors afegits, no?, en cadascun dels municipis. I hem aprofitat ja rutes existents o ja patrimoni existent o coses que ja tinguem per tal de fer aquestes rutes i de fer-les més atractives a la vegada als visitants. Per tant, per exemple, si un visitant vol fer una ruta de castells, com que hi ha una ruta que ja era Castells del Sió i també hi ha la ruta dels Castells de la Segarra, doncs aquests visitants poden anar a fer la ruta dels castells. Uns altres volen més una ruta més paisatgística i més natural, doncs pot fer la ruta de les peixeres i seguir les peixeres que hi ha a la Vall del Sió. Un altre vol fer banqueta del canal, doncs pot aprofitar aquesta ruta de la Vall del Sió i fer banqueta del canal en la qual pots veure, a un costat del canal pots veure el que seria el secà i a l'altre el regadiu. Per tant, tu per un mateix camí veus a la vegada aquest contrast que hi ha al qual els cultius, si són de secà o de regadiu. Després, una altra ruta podria ser doncs la ruta cultural, ruta gastronòmica, ruta, no, per posar... També tenim molt patrimoni. Tenim molts municipis que tenen tenen patrimoni, gran part d'aquest patrimoni arquitectònic.
Ara estava pensant, tenen... Sílvia, per exemple, que tenim el Pepe de la Sentiu, que una de les rutes temàtiques parla del patrimoni dels espais de memòria, que des del refugi d'Agramunt fins a Balaguer està ple de búnquers, de llocs de metraller... Com se'n diu d'això, Pepe?
Refugi...
Exacte, vull dir, sé que a la Sentiu teniu algun observatori, alguna cosa vinculada també als espais de memòria de la Guerra Civil. Escolteu, estem parlant de tres comarques, de 15 municipis, segurament hi ha alcaldes de tots els colors polítics. Aquí mateix em sembla que la Sílvia i el Pepe són de dos partits diferents. Ha estat fàcil posar-vos d'acord amb tantes sensibilitats diferents, tant a nivell, si voleu, ideològic o de partit, com també territorial, comarques diferents, municipis grans, municipis petits, no és el mateix la Sentiu que Balaguer, per entendre'ns, no? Per tant, com ha anat aquest procés de fer sinergia entre tants agents diferents entre ells?
Bueno, és que la veritat és que no han pensat políticament, han pensat pel territori, llavors això porta a que sigui fàcil, vull dir, cadascú mire pel seu poble, a part de la ruta, mire com desenvolupar el seu poble. Ara el que comentaves de les trinxeres, per sort nosaltres tenim aquest encant de les trinxeres que bueno, últimament han pogut arreglar amb una subvenció. Vull dir, és un atractiu que cada poble pot oferir el seu, sigo gran o petit el poble, i tots, bueno, la veritat és que tots anem a una, totes les reunions que es fan, pues, tots tenen veu, a partir d'aquí doncs, les idees sorgeixen i es queden sobre la taula i les votem entre tots. Vull dir, ha sigut senzillíssim, una passada, molt bé.
Molt bé. Escolteu, la ruta ja està en funcionament, ja es va presentar fa dies. La pregunta és, sabeu de gent que ja l'hagi fet? Quines conseqüències ja heu començat? S'han notat als vostres municipis aquesta presència de ciclistes a nivell fins i tot de les cases rurals, dels allotjaments, dels serveis turístics? S'ha començat a notar això? Per exemple, em comentava la Sílvia fora de micròfon que a Agramunt fins i tot havien obert, si no ho dic malament, una botiga de bicicletes, no?
Sí, és cert. Agramunt han obert des de fa poc, és a dir, Agramunt ens hem notat molt, sobretot aquesta Setmana Santa, hem notat que gran part dels visitants, la Setmana Santa ja és una època que el territori, les terres de Ponent i sobretot els pobles més petits ens omplim de gent de fora i sobretot els que tenim cases rurals properes, no? I Agramunt ens nodrim no només de les cases rurals d'Agramunt en si i dels poblets agregats d'Agramunt, sinó que a més dels pobles de municipis llindars com pot ser Preixens, Oliola, com pot ser Ossó, Puigverd, doncs aquestes cases rurals també fan vida a Agramunt. Moltes d'aquestes persones o aquests visitants han preguntat per la ruta cicloturística de la Vall del Sió perquè la volien practicar o volien practicar part del recorregut, perquè és una ruta que ja es pot fer i la volen fer. I sí, hi ha Agramunt, a més, des de fa un parell de mesos han vingut una gent, han muntat un negoci aquí al casc antic, que és un negoci de bicicletes, és un matrimoni que s'han muntat a Agramunt i reparen bicicletes i a més també en venen. Aquest matrimoni no és d'Agramunt ni tenia cap vincle a Agramunt, però han triat el municipi d'Agramunt perquè bueno, han triat el poble d'Agramunt, estan entre dos o tres pobles i el fet de muntar aquesta via cicloturística i el fet de que exercíeu en certa part aquest punt central de la via, doncs van escollir el nostre municipi.
Molt bé. Sí, un èxit total. Escolteu, sé que aquest diumenge 1 de maig es fa una festa, que ara ens l'explicareu, que hi ha gent que surten amb bicicleta i caminant, però abans de passar a l'acte d'aquest diumenge 1 de maig, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu que em sembla que hi ha un concurs de fotografia en marxa, no? Durant 2 mesos de fotografia i vídeo.
Sí.
Com va això? A veure'm.
Hi ha un concurs de fotografia en el qual els premis són premis de proximitat, que en diríem, no? Premis per posar en valor aquests establiments que tenim a la ruta, no? Establiments de restauració i també aquests productes que tenim a la ruta gastronòmics, que tenim grans productes gastronòmics i els premis són o bé els productes gastronòmics o bé uns menús amb aquests serveis de la restauració. I és un concurs de fotografia perquè, com ja hem dit, no? Aquesta ruta és una ruta amb un territori força divers i amb ple de contrastos. Per tant, aquest concurs de fotografia el que vol és recollir totes aquestes imatges que podeu trobar, que poden trobar els visitants a la ruta. Per tant, engresquem a tothom a participar-hi. Tenen temps fins al 9 de juny de presentar les fotografies, omplir la xarxa de continguts amb el hashtag que tenim. A la, bueno, per tant,
molt bé. Per tant, tothom qui vulgui participar a la web del projecte, que és rutadelsio.cat, allí trobareu les bases per participar al concurs de fotografia i vídeo. Per acabar, aquest proper diumenge, 1 de maig, a les 12 del migdia, hi ha un acte, jo diria l'acte de celebració de la societat, dels pobles. O sigui, es va fer un acte de presentació potser molt institucional, no? I ara sí. Aquest segon acte és un acte més popular, ho dic bé, això? Pepe?
Sí. Bueno, sí, van comptar amb el passat acte, van comptar amb el president de la Diputació, el Joan Talar, i amb el secretari Isidre Gavín. Deixa'm comentar abans d'acabar que
sí.
Bueno, la ruta és una realitat. Sí que és veritat que faig introduir millores per part de les administracions i dels propis particulars. Amb això pues, voldríem engrescar els joves emprenedors o les empreses i els negocis com ara Casa Rural o com ara el que comentava la companya la Sílvia, de que la ruta és una realitat, però que estem treballant amb ella perquè sigo molt més, bueno, que sigo més gran.
Molt bé, molt bé.
El comentant de l'acte és que, bueno, aquest diumenge dia 1 sortiran dos grups, bueno, dos grups de cada municipi, sortirà un grup tant de ciclistes com de caminadors, un grup des de Sant Guim i els pobles fins a Riba Gramunt i un altre, una sèrie de grups des de Balaguer, La Sentiu, Montgai, Teixeus. Vull dir, la idea és que surtin ciclistes de cada punt dels pobles de la ruta i caminadors i que ens trobem tots a Gramunt a les 12, que la Sílvia us podrà explicar més bé.
Molt bé. La ruta. Llavors, a mi em sembla, Pepe, que tu te n'encarregues de coordinar la gent que venen d'aquesta part baixa
sí,
del Sió.
Participaré com a ciclista aquest diumenge.
Exacte. Llavors,
que participeu, i tant.
Els ciclistes que es vulguin afegir, el punt de trobada és a la Sentiu, em sembla, al pont de la Sentiu?
Fem un punt de sortida d'aquesta Sentiu a 2:15 des del pont de la Sentiu, però el pot ser indistintament des de qualsevol...
D'acord. Per tant, sí, però, qui es vulgui afegir el vostre grup és a partir de a 2:15 sortida de la Sentiu amb bicicleta.
Des de Preixens també sortirien a 2:15 els caminadors.
Caminant. Per tant, a la mateixa hora, a 2:15, qui ho vulgui fer amb bicicleta, el punt de sortida és des de la Sentiu, i qui ho vulgui fer caminant és des de Preixens mateix.
Correcte.
Llavors, em sembla que... Sí, la gent que venen de la Segarra, Sílvia, em sembla que el centre excursionista de Gramunt... Explica.
Els que venen de la Segarra, el centre excursionista de Gramunt ha organitzat una caminada que se sortirà de les Pallargues, del municipi de Plans de Sió, del poble de les Pallargues. Se sortirà aproximadament a 8:45. Per tant, al poble de les Pallargues se sortirà a 8:45. Però les persones que s'hi vulguin apuntar s'han d'inscriure mitjançant el centre excursionista de Gramunt. Se surt de les Pallargues, s'anirà de les Pallargues a Montroig, de Montroig a Bellver, de Bellver a Ossó, d'Ossó a Castellnou, de Castellnou a Puigverd de Gramunt i de Puigverd de Gramunt a Gramunt. En principi, la sortida és d'allà i si als pobles s'hi vol afegir gent, s'hi pot afegir gent. Però aquesta excursió... Aquesta caminada l'organitza el centre excursionista, l'ha posat dins del seu calendari d'activitats i, per tant, la gent s'hauria de contactar amb el centre excursionista per tal d'inscriure's.
Per tant, suposo que la gent sortirien amb cotxes des de Gramunt a les 8 del matí per començar la caminada a les Pallargues a 8:45.
Sí, se surt a les 8 des de la plaça Font d'Andana i a 8:45 se surt de les Pallargues. Per tant, a les 12 del migdia ens trobarem tots els que venen de la Segarra i tots els que... venent de la Noguera, doncs ens trobarem a Gramunt. Uns amb bicicleta, els altres caminant,
llavors,
com cadascú vulgui.
Som diumenge, són les 12 del migdia, el lloc em sembla que és el Parc de Riella.
No, finalment serà el passeig Josep Brufago.
D'acord.
Que és el passeig més cèntric que hi ha a Gramunt, val? El passeig del Parc de Riella està més a la part est, els que
a la sortida de Cervera, per entendre's, exacte.
Sí. I el Pont de Ferro, diguéssim, està més a la part d'oest, que és els que arriben de...
Per tant, això serà la zona del Parc del Sió que hi ha a prop del pont medieval, a prop del pont romànic. I allí, què hi passarà allí, Sílvia? Què hi passarà?
Allà, en un principi, tenim previst de fer una... Bueno, de rebre a tots els que han participat a la ruta, els rebrem amb un avituallament, refrescant i amb algo per menjar, per endolcir-los una mica. i després hi haurà una mica de parlaments, música, i també allà voldríem que persones que han practicat la ruta i l'han fet des d'un extrem o des de l'altre expliquin la seva experiència i expliquin el que s'han trobat. Ja que és una ruta, que és una realitat, doncs explicarem, no? com que aquesta jornada no farem tota la ruta, sinó que haurem fet una meitat o gairebé una meitat o gairebé l'altra meitat, doncs volem que s'expliqui la ruta o el que ens hem trobat i el que ens ha agradat o el que hem d'anar millorant en aquesta ruta.
Doncs ja ho sabeu, a tots els oïdors del Fent Ruta de Ràdio Balaguer, avui ens ho ha vingut a explicar la Sílvia Fernández, alcaldessa d'Agramunt, i el Pepe Torres, alcalde de la Sentiu de Sió, aquest projecte que ja està en funcionament, que ja hi ha gent que l'estan fent, aquesta ruta cicloturista que uneix Balaguer amb Sant Guim de Freixenet, 75 quilòmetres, ara ho deien, 15 municipis, 3 comarques, ja està en funcionament. Hi ha una web des d'on es pot descarregar els tracks, que és rutadelsio.cat, i aquest proper diumenge, 1 de maig, una festa de tots els pobles que per on passa la ruta, que es trobaran sortint cadascú de casa seva al centre de la ruta, que és Agramunt, en aquest parc del Sió, per una mica posar en comú l'experiència d'aquestes primeres setmanes, d'aquests primers mesos de funcionament. Moltíssimes gràcies, Pepe i Sílvia, per agafar la trucada de Ràdio Balaguer. Ells no es veuen, de fet, no hi són aquí, cadascú a casa seva, però gràcies a les tecnologies han pogut participar. No sé si m'he deixat alguna cosa per explicar.
No, complet. No. Moltes gràcies, Jaume.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i que aquest proper diumenge sigui un èxit. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem ruta.
I bé, amics, amigues, comencem la tercera entrevista i aquesta tercera entrevista avui la tenim amb el director del nostre programa, el Jaume Marvà.
Hola, Maribel. Així és, perquè havíem de parlar de la capital de la Sardana algun dia o altre.
Algun dia o altre,
ja
sí.
Ja fa dos mesos que ha començat la cosa a funcionar. I una mica la Maribel i el Mingo i la gent de la ràdio van dir, Jaume, que aquesta vegada hauràs de fer d'entrevistat en comptes de fer d'entrevistador.
Sí.
I m'encanta fer d'entrevistat, o sigui que...
I com que no et pots entrevistar tu mateix, doncs mira, m'ha tocat a mi aquesta vegada entrevistar-te a tu.
I bé.
Perquè, a veure, Jaume, explica'm-nos, què és la capital de la Sardana?
Doncs la capital de la Sardana és tota una sèrie d'actes que es fan durant un any, de manera itinerant en una ciutat d'arreu del Principat, sigui Catalunya Nord, Andorra. L'any passat va ser Sant Feliu de Guíxols, fa dos o tres anys va ser Perpinyà. La proposta aquesta va néixer el 2013. Abans ja existia una cosa semblant, que es deia Ciutat Pubella de la Sardana, i van decidir una mica reinventar-ho i modernitzar-ho, i des de llavors pues, ara es diu Capital de la Sardana. I va començar aquest mes de març, s'acabarà el mes de febrer de l'any vinent, i es tracta durant tot l'any de no només programar moltes activitats sobre sardanes, sinó de atansar la sardana a la gent que no és sardanista. Per tant, l'objectiu no és, si fins ara programàvem al llarg de l'any 10 ballades fent 25, sinó fer exactament les mateixes 10 ballades, però mirar d'introduir d'alguna manera la sardana a tot d'activitats culturals que ja s'estaven fent a la ciutat.
Per tant, va dirigit a un públic molt més ampli del que esteu acostumats a tenir.
O almenys a la filosofia que li hem donat a Balaguer, i amb això sí que les dues entitats que ho estem promovent, que som conjuntament la Paeria de Balaguer i l'Associació Balaguer Capital de la Sardana, teníem clar que l'objectiu era fer activitats per al 100% de la població, no només per als sardanistes, i per tant, per exemple, ara en parlarem, aquest mes de maig hi ha un festival de jazz a Balaguer, doncs vam dir, escolta, el festival de jazz, hi ha d'haver alguna proposta que faci fusió de jazz amb música de coble. I per tant, un dels concerts finals que es farà del festival de jazz a Balaguer serà el diumenge, ara no tinc el calendari aquí al davant, deixem-ho mirar, exacte, el diumenge 15 de maig hi haurà el Jordi Guixé. El Jordi Guixé és un tenorista d'Agramunt, i el Jordi Guixé va liderar una proposta de fusió de jazz amb música de coble. Doncs acabarem el jazz al pati el diumenge 15 de maig amb aquesta proposta de jazz amb tenora, no? Doncs, evidentment, no és un espectacle per sardanistes, és un espectacle per a tothom qui li agrada el jazz.
Per a públic en general.
Però que gaudirà d'una proposta de jazz on per allà s'hi han colat instruments de coble. Doncs una mica aquesta és la filosofia de la capitalitat de Balaguer.
Molt bé, podries dir que aquesta és la diferència, el que diferencia la capitalitat de Balaguer amb totes les altres capitalitats que des del 2013 han anat passant.
Saps què passa, Maribel? Que l'any passat era Sant Feliu de Guíxols. I jo sempre poso el mateix exemple. Sant Feliu de Guíxols, el 95% de la població sardanista. I, per tant, van fer coses per aquest 95% de la població. A Balaguer és el 5% de la població la que és sardanista. I, per tant, si només féssim coses pels sardanistes, deixaríem el 95% fora. Per tant, la filosofia és completament diferent.
Molt bé. I per què a Balaguer aquest any?
Doncs això és perquè al seu moment algú va proposar, jo no, em sembla que va ser cosa d'alguns sardanistes que ho van demanar a la paeria, i abans la paeria formalment ho va sol·licitar, des de la Confederació Sardanista de Catalunya van valorar la proposta de la paeria, al seu moment ja ho havia sigut una altra població d'aquí Ponent, que a tu et sonarà, que és Mollerussa, sí, fa 5 anys,
sí, sí.
I llavors al seu moment Paeria Balaguer va proposar la candidatura, després des de Barcelona, Confederació Sardanista de Catalunya, que és qui promou aquest projecte, i va donar el vistiplau a la candidatura, i finalment va passar per ple, on es va aprovar per unanimitat fer aquesta sol·licitud formal de ser capital de la Sardana, i a partir del moment on la ciutat, a través del ple municipal, ho aprova per unanimitat, és quan Barcelona hi dona el vistiplau final, i després és quan mos activem la gent que potser no ho veiem massa clar, però que una vegada trobem que això de tirar endavant, diem, escolta, ja que es farà, anem a fer que quedi bé, no?
Llavors és quan us organitzeu com a associació?
Exacte, i per tant l'any passat vam constituir l'associació Balaguer Capital de la Sardana, que és l'encarregada de fer conjuntament amb la paeria tot el disseny i la implementació de tots els actes. Per tant, nosaltres som un dels dos actors, eh? I molts actes dels que farem hi ha tercers actors implicats. Per exemple, ja si vols i si ja passem al programa. Aquest mateix dissabte, coincidint amb la fira, perquè aquest cap de setmana Balaguer fem la fira, es farà la trobada escolar que se'n diu Saltem i Ballem. A molta gent això del Saltem i Ballem no sonarà, perquè és el nom que s'anomenen els cursos de sardanes a les escoles aquí Ponent des de fa més de 20 anys, que se'n diu Saltem i Ballem.
Bueno, continuen funcionant, no? Continuen, pel que entenc.
Sí, funcionen. I llavors, aquest acte, per exemple, d'aquest dissabte, és un acte que es fa cada any. És a dir, cada any es fan tallers o cursos de sardanes a les escoles arreu de Ponent, potser un any que són 30 escoles, un altre 40, un altre més, i per tant, cada any, totes les escoles que han fet sardanes durant la primavera, perquè això se sol fer a partir de gener, febrer, fins ara a l'abril, es troben un dia amb una festa que és la cloenda d'aquests cursos. Per tant, no ens hem inventat un acte, simplement que aquest acte, que és itinerant, enguany el farem a Balaguer, serà aquest dissabte, i deixem explicat que aquest acte per nosaltres és molt important perquè passarà una cosa molt xula, que és la Galop de Balaguer. Saps què és la Galop de Balaguer, Maribel?
No.
Pues això és molt divertit, perquè sabíem del costumari català del Joan Amades, que aquí a Balaguer s'havia ballat fins al segle XIX una dansa que es deia la Galop de Balaguer i que es ballava al mes de setembre en el marc d'una fira de bestiar que es feia cada any al setembre a Balaguer, que se'n deia la Fira dels Enamorats. I abans el Joan Amades recollia les partitures del costumari català, recollia una mica els passos i ens explicava que era típic en aquella fira de bestiar, en aquesta Fira dels Enamorats, que no només s'hi compressin i venguessin bestiar, sinó que s'hi pactaven matrimonis. Perquè antigament, pues això era una cosa que passava.
Fira dels Enamorats.
Les famílies pactaven matrimonis, i d'aquí el nom de Fira dels Enamorats. Llavors, clar, aquelles famílies que venien i coincidien a la fira de la comarca o de més lluny, i que es coneixien i que diuen aquest és un bon partit, saps què, casaré la meva filla, o al revés, doncs la primera ocasió que tenien els joves promesos per conèixer, una vegada s'acabava d'arranjar el seu matrimoni, era ballant aquesta Galop de Balaguer. Això ho explica el Joan Amades, no se sabia com fer aquesta dansa, i fa 4 anys, doncs, el Museu de Balaguer es van tossir dient que s'havia de recuperar això, i amb molt bon criteri van decidir, escolta, anem a veure com fan aquestes partitures, es va encarregar l'Albert Bonet que recuperés els passos, i es va recuperar amb un músic d'aquí de l'Escola Municipal de Música que recuperés la música. Què passa? Que això aquests 3 o 4 anys des que es va recuperar ha tingut una certa presència a nivell local. Però enguany hem decidit incorporar la Galop de Balaguer a tots els cursos de sardanes que es fan arreu de Ponent. De manera que tots els nens i nenes de Ponent que han fet sardanes en guanyar el Saltem i Ballem
han après el galop.
I aquest dissabte es ballarà, si algú no l'ha après, li ensenyaran in situ, i s'estrenarà la versió arranjada per a cobla d'aquesta dansa, perquè sí que s'havia recuperat la partitura, però ara s'ha encarregat la musicació per a cobla, per a 11 músics, el Dani Gasulla, i s'estrena aquest dissabte. Per tant, és un acte superpotent.
És una iniciativa molt bona.
És una iniciativa molt bona.
És a dir, animem a tothom a que hi assisteixi per poder-ho gaudir. I a veure, les veig aquí tinc al davant el programa, un programa superextens que va des del març fins a l'agost.
No, de fet, això, Maribel, és una part del programa. El programa va començar al gener i va fins al febrer de l'any que ve.
Home, doncs, a veure, explica-mos, no mos expliquis el que ja s'ha fet, si ho vols passar una mica per sobre per recordar-ho, però què és tot això que teniu preparat?
Jo, si et sembla bé, comento una mica els actes que hi ha més propers, perquè, de fet, hi haurà actes, per exemple, enguany, això és una cosa que ja s'ha fet pública, per la Transsegre, farem vindre l'elèctrica d'Arme. L'Elèctrica d'Armes són sardanes? No. Però és un grup de tota la vida que des del primer moment va incorporar instruments d'arrel tradicional i va tensar les sonoritats de música tradicional al jovent. I, per tant, ara que s'han reajuntat, em sembla que commemoren els 50 anys, per tant, ja deuen ser bastant padrins, pues fan aquesta gira i vam dir, home, això ho hem d'incloure dins de la capitalitat de la sardana, no? Donc, per tant, dins d'aquesta visió de fusió, pues, entre d'altres coses, hi haurà això. Actes més immediats, que a mi em sembla que són els que potser estan més frescos, perquè la gent després pot entrar a la web de la capital de la sardana i consultar tot el programa.
I tranquil, que a través de l'agenda, ara que ja ho tenim
controlat,
ho anirem repetint cada mes i així la gent estarà al dia.
Deixa'm que comenti un parell d'actes més, si et sembla bé, Maribel.
I tant.
Mira, ara ja ha entrat el mes de maig, per tant, d'aquí 15 dies es farà l'Aplec de les Franqueses. L'Aplec de les Franqueses és un acte que es fa des de fa uns quants anys, quan es va recuperar les franqueses, i una mica el que han fet és reforçar-la. En comptes d'anar a crear un aplec de sardanes al marge de, perquè hi ha molts jocs que fan aplec de sardanes i aquí vale que no en fèiem, quan es van dir, home, si en capital de la sardana hauríeu de fer un aplec de sardanes, van dir, pues el que farem és, en comptes de crear un bolet nou,
incorporar-lo dintre d'un aplec.
Exacte, i per tant, a l'aplec de les franqueses, que es fa el diumenge 8 de maig, sempre és el segon diumenge del mes de maig, el que farem és hi haurà ballada al migdia i hi haurà una altra ballada a la tarda. Però no serà només ballades, sinó que a la tarda hi haurà un espectacle infantil familiar dins del cicle Assolellats, de fet, començaran els actes a la tarda amb una visita guiada, al matí hi haurà una marxa, una caminada popular des de Balaguer fins a l'Aplec, també per reivindicar el camí de Sant Jaume del Segre. Per tant, es faran tot d'activitats, fins i tot abans de la missa, que em sembla que a un quart de dos hi ha la missa, a l'església romànica, a l'església de l'antic monestir de les Franqueses. Es farà un agermanament amb un altre monestir cistercenc femení que et cau al teu municipi de residència.
Ah, el de Tragó.
Exacte.
Molt bé.
Doncs es farà aquest agermanament amb Santa Maria de Vallverd.
Sí, dintre del seu aniversari, també.
Exacte, el seu 850 aniversari. Per tant, llavors, i aquest acte mos fa molta il·lusió perquè aquest mateix diumenge 8 de maig a la tarda, a les Franqueses, estrenarem una sardana. I com que nosaltres reivindiquem el paper de les importants dones dins de la història, perquè la història sempre l'han escrit els homes i a darrere hi ha moltes dones,
sempre hi ha una dona.
Doncs han volgut buscar quina era una de les dones per antonomàsia de Balaguer i de la comarca. I per tant, jo ara si et preguntés, dis-mos el nom d'alguna dona històrica.
Haurem viatge.
Home, però això que és que tu has llegit.
Home, m'has plantificat aquí lo...
Doncs exactament, estrenarem la sardana, que es dirà Haurem viatge d'Urgell, una mica en homenatge a aquesta gran comtessa, que és l'obra del Joan Moliner. Per tant, llavors, tot d'activitats que anirem fent durant l'any.
Molt bé. Mos en destacaries una, allò per diferenciar la... per ser diferent de totes... És a dir, des del 2013, capitals de la sardana n'hi ha hagut moltes, s'han degut fer moltíssimes activitats. Suposo que cada capital, en el moment que li toque, s'escarrasse a pensar una activitat diferent de tot el que s'ha fet. Quin ens podries dir que és l'acte més diferenciador de la capital de la sardana d'enguany a Balaguer?
Jo més que un acte, deixem destacar el fet d'haver recopilat el patrimoni musical sardanista de Balaguer. Mm. És a dir, la sardana aquí no es ballava al segle XIX. Quan el Pep Ventura escrivia sardanes a Figueres, aquí ballàvem jotes. No sabíem ni el que eren les sardanes. Però primers del segle XX, amb el noucentisme, amb el modernisme, amb el catalanisme, es va posar de moda la sardana i a poc es van eixamplant als límits de l'actual Catalunya. I, per tant, en territoris on havien ballat d'altres coses, es va deixar de ballar aquestes altres coses i es va posar a ballar sardana. Això va ser un fenomen de començaments del segle XX. I, per tant, des de finals dels anys 10, primers dels anys 20, aquí no s'ha deixat de tocar, escriure, ballar sardanes. Portem un segle de cultura sardanista local. Què han fet? Han mirat de posar ordre amb aquest patrimoni. Què vol dir això? Vol dir que durant aquests 100 anys hi ha hagut molts músics de Balaguer que han escrit sardanes i també molts músics de fora que s'han inspirat en Balaguer a l'hora d'escriure sardanes. I tot això no és que estigués esbargit, és que fins i tot hi havia sardanes que no sabíem ni que existien. De fet, fins i tot un dels més grans compositors de sardanes, el Ricard Viladesau, ens va escriure fa 25 anys una sardana, com que li va encarregar l'Orfeo Balagueri, només s'havia estrenat en versió cantada. i no sabíem ni que existís una versió per coble, que l'hem recuperat ara fa poc. I per tant, poso l'exemple de Ricard Viladesau per dir que fins i tot el compositor més potent de tots ens havia dedicat una sardana a Balaguer, no ho sabíem,
no
que
sabia
es pogués ballar,
explotar.
Només es podia cantar. No? I per tant, han fet una feina de recopilar aquest patrimoni, si vols, immaterial de la ciutat, aquest patrimoni de tots els balaguerins, que és aquesta obra sardanista d'aquests 100 anys, buscant arxius, a l'arxiu de l'Orfeó, a l'arxiu d'aquí, l'arxiu d'allà, i ara acabem de traure 16 sardanes amb aquest CD, que és el CD de la capitalitat. Per tant, una mica és més enllà de programar durant aquest any moltíssima proposta de fusió de molta qualitat, també hem volgut que servís, o sigui, què en quedarà d'això, més enllà dels actes que farem, que ens ho passarem molt bé i seran de molta qualitat? Pues una de les coses que quedarà és aquest disc compacte que recull aquests 100 anys de patrimoni sardanista.
Per tant, aquí hi ha un treball de recerca impressionant, és a dir, l'associació de veu, segons quants, o els que sou molt treballadors.
Bueno, tenim gent que ens ajuda i entre tots ho farem tot, clar.
Molt bé. Bueno, doncs Jaume, moltes gràcies. No sé si vols comentar alguna cosa més, tu, per lliure.
Us convidem a anar participant als actes. N'hem comentat pocs, però també una mica... Una altra cosa que hem mirat de fer és convidar totes les entitats de Balaguer que als actes que ja feien afegir alguna pinzellada de sardanes. Llavors, per exemple, ara que estem a l'entrada del mes de maig, al mes de maig ja cada dos anys la Bienal Gegantera, una trobada de gegants que es fa any sí, any no. Ara fa dos anys que no es fa amb la pandèmia. Doncs els hem dit a la Colla Gegantera a veure si volien incorporar-se a la capitalitat i ens han dit sí, sí. I per tant, ara estem mirant. Això em sembla que serà el diumenge 15 de maig. Per tant, estem mirant, els gegants en principi portaran brodat algun pin o algun logo de la capital de la sardana a la roba. Està previst que quan surtin els gegants de Balaguer aniran acompanyats d'algun sardanista. Està previst que quan es faci el ball final segurament es farà una sardana en forma de rotllana. Per tant, o per exemple, a finals d'aquest mes de maig es farà l'Arpia, la festa medieval de Balaguer, i en aquest cas l'associació que s'implica és l'associació Dona Rural. L'associació Dona Rural són les senyores que fan la recreació dels safarejos de la Reguereta.
Dels safarejos del rentador, sí.
Doncs aquesta associació ens va dir, quan estiguem en plena recreació dels safarejos, el que farem és posar una sardana, ens agafarem tot de les senyores de les mans i ens posarem a ballar. Per tant, el que han volgut és, més enllà de programar activitats i fer aquesta feina de recuperació del patrimoni, convidar a tota la ciutat que se ho fes seu.
Oh, és que veig que fins i tot sou presents a la Feria d'Abril.
Sí, 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 i a més tenim membres de la Feria d'Abril a l'Associació Balaguer Capital de la Sardana que són molt actius. Llavors, un dels actes que faran és ara a finals d'aquest mes que es farà la Feria d'Abril i també de cara al desembre ens han dit que s'estrenarà una sardana amb castanyoles i per tant també estarem una mica a l'expectativa de veure què ens proposen, una mica amb aquesta doble línia, no? Per un costat de buscar la fusió i per l'altre costat d'implicar el màxim possible de ciutadans de Balaguer amb aquesta efemèride.
Pues molt bé, pues bueno, ho tindrem en compte. A l'hora de fer l'agenda anirem recordant a tots els nostres oients totes les activitats i tots els actes que aneu fent i bueno, felicitats, perquè la cosa pinta molt bé.
Moltíssimes gràcies, Maribel, i perquè t'ha provat això d'estrenat com a entrevistadora. A partir d'ara et fitxarem.
Ja ho veurem, ja ho veurem, que tu ho fas molt bé. Avui tocava perquè no podies fer els dos papers de l'AUCA. Però...
Doncs moltes gràcies i d'aquí sí que volem fer una crida a tota la gent que ens escolte a participar i a implicar-se en aquesta efemèride que tindrem tot un any per celebrar-la. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Jaume.
Fem ruta.
Hola a tothom, molt bon dia, companys, amics oients. Un mes més ens tornem a trobar a l'espai, traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals i esportives que el proper mes de maig es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants. I si us sembla bé, aquest mes començarem repassant algunes de les activitats que tanquen el mes d'abril i enceten aquest mes de maig, tenint el dia 1 diumenge. Com ara, per exemple, el 7è Festival Gargar de Penelles, el dissabte dia 30 i el diumenge dia 1, on tot el cap de setmana els artistes nacionals i internacionals plasmen les seues obres a les parets dels edificis de la població. Trobareu tota la informació de les activitats que es fan a la web penelles.cat. O la Fira Q de Balaguer, amb una graella superplena d'activitats i actes. Trobareu la informació a balaguer.cat. També, si ens n'anem fins a Lleida, ens trobem amb la Fira de Teatre de Titelles el dia 29 i 30, amb la participació de les companyies de tot el món. Més informació a la web titellesleida.com. O fins i tot, si ens atencem a Tàrrega, lo Closca Moll, amb la seva 5a edició, una iniciativa musical impulsada per l'associació Agrat. Trobareu més informació a closcamollfestival.wordpress.com. I per finalitzar les activitats d'aquest cap de setmana, el dissabte dia 30 d'abril, la Festa dels Ocells amb la caravana Swarovski Òptic, amb material exclusiu que podeu provar i també comprar a l'estany d'Ivars d'Urgell Vilassana, amb un taller de restauració de caixes niu d'ocells a càrrec de la Fundació Plegadís. Sabeu que podeu trobar tota la informació d'aquestes activitats i d'altres que fan a l'estany d'Ivars Vilassana a la seva pàgina web. Aquesta activitat es fa a Calcinent, és una activitat gratuïta i no necessita inscripció prèvia. També, fent cas a tot el que ens ha explicat el nostre amic Enric Morera, dels Espais Naturals de Ponent, repassarem, tal com ell ens ha explicat, una miqueta l'agenda de totes les activitats que fan durant el mes de maig. Ell, en una entrevista que ha fet amb el nostre director, el senyor Marvà, ha explicat totes les activitats i ha presentat tota l'agenda d'aquest 2022, però aquí recordarem les activitats d'aquest mes de maig. Totes les activitats, recordeu que són gratuïtes i que, de totes maneres, podeu posar el vostre granet de sorra i col·laborar en els seus projectes de micromecenatge i ho podeu fer entrant a la seva web espaisnaturalsdeponent.cat. Les activitats previstes per aquest maig són l'1 de maig a Preixana, de les 11 fins a la 1, el drapaire musical amb un taller de sons d'ocells, els dies 7 i 8 de maig, cap de setmana ornitològic als Espais Naturals de Ponent, el dissabte dia 14 de maig a Almenara, la descoberta del món de les orquídies i altres curiositats botàniques, el diumenge dia 15, a l'Aiguabarreig Segre Noguera Ribagorçana, revisió de caixes niu. Aquesta activitat es farà de 2:15 del matí fins a 12:15. El dia 21, visita guiada a l'Enciclopèdia Mural d'Ivars d'Urgell, també al matí. El dia 22 de maig, en un horari encara sense determinar, als secans de Belianes Preixana es durà a terme una de les caminades amb experiències flora i fauna del secà. El dia 28, als secans de Mas de Melons al Fes, taller de dibuix científic i naturalista. I finalment, el dia 29 de maig, encara en un horari sense determinar, la marxa ecològica per la pau als secans de Belianes Preixana. El nostre amic, el Jaume Marvà, avui, a banda d'actuar com a director del programa, també com a president de l'associació Balaguer Capital de la Sardana 2022, ens ha vingut a explicar el projecte de capitalitat i les activitats més rellevants que faran durant tot l'any fins al febrer de l'any vinent i que es realitzaran aquí a Balaguer en motiu d'aquesta celebració. Des del nostre espai ens hem compromès a recordar-vos més a més totes les activitats que es duran a terme i, per tant, les activitats previstes per aquest proper mes de maig són: començant pel diumenge dia 8, l'Aplec de les Franqueses, amb la celebració del 10è aniversari de la colla sardanista. Les activitats preparades per aquest dia són: a les 10 del matí, caminada de Balaguer fins al monestir; a 12:15, ballada de sardanes amb la Cople 11 de setembre; a la 1, l'acte d'agermanament amb el monestir de Santa Maria de Vallverd i l'homilia; a les 2, dinar de germanor; a les 4, una visita guiada; i a les 5, amb el cicle Assolellats, el teatre amb el circ Xic. Finalment, per acabar l'acte, a les 6 de la tarda, la cloenda amb la ballada de sardanes amb la cobla Tàrrega i l'estrena de la sardana Aurem Viaix d'Urgell a càrrec de Joan Moliner. Si continuem amb les activitats, hauríem de continuar amb el dissabte dia 14 de maig, en què es realitzen dues trobades: la 13a trobada de casals d'equipaments cívics de Catalunya i la 27a trobada de sardanistes adults del Saltem i Ballem, amb una ballada de sardanes a les 11 al Parc de la Transegre amb la cobla Jovenívola d'Agramunt, i a les 2 el dinar de germanor al pavelló del Molí de l'Esquerrà. Continuem amb el diumenge dia 15, quan es realitzarà la Bienal Gegantera, amb un agermanament d'aquestes dues manifestacions de cultura popular i tradicional, la ballada de gegants i la ballada de sardanes. A la 1 del migdia es durà a terme una ballada de sardanes de germanor i a les 7 de la tarda, al pati dels antics escolapis, es clausurarà la 5a edició Jazz al Pati, amb un concert fusió de tenora i jazz a càrrec de Jordi Quartet. El divendres dia 20, a 7:45 del vespre, a la sala d'actes de la Paeria es presentarà el llibre de Josep Maria Simoni Auberni, La sardana en el currículum escolar, com fer-ho possible. I continuem amb el diumenge dia 22 de maig, en motiu de la fèria d'abril, en què la Casa d'Andalusia de Balaguer incorporarà la ballada d'una sardana en la cloenda dels seus actes. I aquesta presència sardanista i de la capitalitat també serà present durant l'últim cap de setmana de mes en els actes de l'Arpia, on les dones de l'associació Dona Rural, al carrer de la Reguereta, incorporaran una ballada de sardanes en la seva recreació històrica. Totes aquestes activitats que us acabo de comentar estan concentrades a Balaguer, i és ben cert que el mes de maig és més ple d'activitats, de trobades i de festes. Els aplecs tradicionals, als que podeu assistir i gaudir de la natura i de la tradició popular, durant el mes de maig n'hi ha un munt, com per exemple l'1 de maig. Podeu trobar aplecs a Os de Balaguer, amb l'aplec de la Mare de Déu d'Aguilar, amb una caminada del poble fins a l'ermita i amb un esmorzar popular. La trobada a Torà i altres pobles de la Segarra, que és la Festa del Roser. Sobretot a Torà està concentrat amb la dansa del Roser i el ball de priors i priores. A Pons ens trobem amb la trobada a la Col·legiata de Sant Pere i a Vinaixa l'aplec de Sant Bonifaci amb un dinar popular i ballada de sardanes incloses. El dia 8 de maig, aquests aplecs els anem a buscar una miqueta més lluny. Per exemple, el Vilosell, amb l'aplec de Sant Miquel de la Tosca, amb dinar i ballada de sardanes. I del 20 al 22 de maig torna l'aplec més famós de les Terres de Lleida, l'aplec del Cargol, considerada una de les festes d'interès turístic nacional. Podreu trobar tota la informació del funcionament de l'aplec, de les colles i de totes les activitats que s'hi organitzen a les webs aplec.org i turismedelleida.com. Aquest mes de maig també està força ple de rutes, caminades i visites temàtiques i guiades a diferents espais. Tots els diumenges de maig, a Erill la Vall, a l'Alta Ribagorça, es realitza la ruta romànica amb botes. Amb l'ajuda d'un guia local, es realitza la descoberta d'alguns dels enigmes, llegendes i misteris que amaga aquesta vall, des del segle XII. Podeu trobar més informació trucant al 620 81 61 84. També al Pallars Jussà, durant tot el maig, es realitzen sortides guiades de senderisme i experiències enogastronòmiques als cellers de la comarca. Trobareu la informació a la web viujussà.cat. I a la Vall d'Aran, rutes temàtiques de tots els gustos i totes les especialitats. Els carros de foc, pedals de foc, els pedals d'Occitània, quatre cumbres, quatre legües, els encantats i algunes més que podeu consultar a la seva web visitvaldaran.com. A Llessui hi tenim concentrades diverses activitats aquest mes. Per exemple, la del dissabte dia 7, quan es realitza l'activitat Camins de Pastor, una descoberta per la Vall d'Àssua a través de les seues construccions ramaderes. El dia 21, l'activitat Les veus de Pamano, una passejada pel poble tot llegint la novel·la del Jaume Cabré. I finalment, el dia 28, pugem a Torena, una sortida per descobrir les restes del castell de Torena. Totes aquestes activitats estan organitzades des de la xarxa de parcs de la Generalitat de Catalunya i podeu trobar més informació de les sortides trucant al 973 62 17 98. Canviant de registre, sabeu que tots els diumenges de maig a Lleida podeu realitzar el Lleida City Tour, una visita guiada panoràmica pel centre històric de la ciutat. Recordeu que per realitzar aquesta activitat cal fer reserva prèvia a la web turismelleida.cat. I també al maig no us podeu perdre les festes de Sant Anastasi, que inclouen activitats musicals, culturals, esportives i folklòriques, concentrades del 6 a l'11 de maig. Crec que tampoc ens podríem perdre els dies 7 i 8 de maig la festa del bandoner de Castellserà, amb una representació de la presa del poble pels bandolers amb cercavila, teatre, trabucaires, llegendes i balls tradicionals. Aquest mateix cap de setmana, el 7 i 8, si ens traslladem a Puigverd de Lleida, els veïns i les associacions del poble participen activament de la representació de la llegenda de Sant Jordi. Aquest any realitzaran la 15a edició. A més de la representació situada en diferents parts del casc antic de la població, hi podreu trobar paradetes d'artesania, tot acompanyat d'un bon esmorzar i dinar medieval. I el mateix diumenge, dia 18, a Lleida, els castells dels templers de Gardeny ofereixen la possibilitat de conèixer de primera mà com era la vida d'un cavaller templer. L'activitat comença a les 12 del migdia i es necessita reserva prèvia per poder-la realitzar. I ho podeu fer trucant al 973 70 03 19. I sense moure'ns de Lleida, el proper cap de setmana, del 14 al 15 de maig, es realitza la Festa dels Moros i Cristians, una escenificació històrica del combat entre els dos exèrcits als carrers de la ciutat i al peu de les muralles de la Seu Vella. Trobareu més informació dels horaris de les escenificacions a la web turismelleida.com. El dia 22 de maig podeu arribar-vos a Cervera, on es realitza la visita interpretada Muralles, Bruixots i Carrerons, descobreix tots els racons. Una visita dirigida especialment als més petits de la casa. Més informació a la web turismecervera.cat. I per finalitzar el mes de maig, recordeu-vos que a les Garrigues és el moment en què es realitza el Garrigues en Flor. Tot i que no hi ha dates determinades encara, no tardaran en anunciar-ho. Per tant, estigueu atents a la web del Consell Comarcal, ccgarrigues.com. Mes de maig és mes de museus. La setmana del 18 de maig fins al 22, tots els centres d'interpretació i els museus estan de festa. El dia 18 és el dia dels museus i durant tota aquella setmana i el cap de setmana qualsevol espai promociona activitats i visites guiades gratuïtes. Tartareu, el Museu de la Noguera, el Centre d'Interpretació de l'Hort del Segre, a Age, a Lleida, la Central de Cabdella, l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell o el Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa estan preparant tota una sèrie d'activitats i actuacions perquè el visitant no s'ho perdi i s'hi pugui atensar. I de moment res més. Fins aquí el traiem el nas per la finestra del mes de maig. Us esperem, si en teniu ganes, el proper mes al nostre espai. Bon mes i bona ruta.
Fem ruta.
I arribem al final del Fem Ruta i ens acomiadem tot repassant què ha donat de si el programa d'avui. Aquest mes hem començat parlant amb l'Enric Morera de les activitats dels espais naturals de Ponent. Després hem parlat amb la Sílvia Fernández, alcaldessa d'Agramunt, i el Pepe Torres, alcalde de la Sentiu de Sió, de la Via Verde del Sió. També hem repassat alguns dels actes de Balaguer, capital de la Sardana 2022, i al treure el nas per la finestra us hem portat l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana i del mes de maig. Ens acomiadem l'equip del Fent Ruta, el Mingo i l'Oriol als controls tècnics, la Maribel Pedrol als guions i la locució, i que us parle el Jaume Marvà, també als guions i la locució i a la direcció del programa. Recordeu que el Fent Ruta s'emet el darrer dijous de cada mes amb redifusió els diumenges a les 9 del matí i el dimarts següent a les 8 del vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molt bon mes de maig i fins al mes vinent.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.